Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Ja compten pràcticament 3.800 persones vacunades contra la Covid-19. Avui s'ha començat a administrar la segona dosi després que hagin passat els 21 dies a partir dels quals el fàrmac de Pfizer és efectiu. El complex Sabadell-Gent Gran, on es va iniciar la vacunació el 27 de desembre, és un dels centres que des d'avui administra aquesta segona dosi del vaccí. La directora executiva de l'equipament i coordinadora de la vacunació a les residències vallesanes, Sònia Mariscal, opina que un cop el procés d'immunització es completi, es podrà flexibilitzar el règim de visites.
Haurem de mantenir les mesures de distància, la mascareta i la higiene de mans, però entenc que ara que estan els centres pues, com molt cautelosos amb les visites, amb les famílies, que ha de ser tot molt controlat i molt supervisat, ens permetrà flexibilitzar una miqueta aquesta part en quant a que cada vegada que hi ha un contacte o cada vegada que hi ha un positiu pues, hem de suspendre visites, hem de fer altres mesures que diu el pla sectorial i que cada vegada, clar, si vens de residència, no, tornen a patir un altre tancament.
Malgrat que la campanya de vacunació avança, el virus també ho fa i el risc de rebrot i la velocitat de contagi continuen sent molt alts. Es troben situats als 990 punts i l'1,62, respectivament. És dilluns 18 de gener, així comença el Notícies Migdia.
Titulars.
Llum verda a la construcció de l'escola Virolet a Calllong. La Junta de Govern ha aprovat la llicència d'obres i, per tant, els treballs ja poden començar. El projecte contempla dues fases, una primera de 18 mesos per fer els equipaments d'infantil i primària i la segona per fer la part de secundària. Manuel Robles és regidor d'Educació.
Serà pràcticament tot preconstruïda i llavors seria, doncs, un cop acabada la construcció de l'escola infantil i primària, doncs continuar amb l'ampliació de l'institut escola. Això implica que s'han de fer alguns reajustos de lo que són ara mateix l'estudi i el projecte que hi ha, perquè s'ha de facilitar accessos i tal, però de totes maneres això és pecat a minuta perquè el peu d'obra, per dir-ho d'alguna manera, doncs dilluns de la setmana passada, tot això ja estava previst.
El nou institut escola començarà a funcionar el curs 2022-2023. Ho farà després de més d'una dècada de reivindicacions contra els barracons en què ha funcionat l'escola des de la seva creació. El Museu d'Art es digitalitza. El patrimoni de l'equipament es podrà consultar en línia gràcies a la posada en marxa del web al Museu des de casa. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, apunta quin és un dels objectius al Cafè de la Ràdio.
La cultura, bueno, s'està universalitzant molt a través d'internet, tot el que es fa virtual, dic, i repeteixo, malgrat no podrà substituir mai l'experiència presencial, és cert que el dona més visibilitat i com està situat d'aquesta manera, doncs qualsevol persona des de qualsevol racó del món, evidentment, pot accedir a la col·lecció, la pot gaudir, la pot conèixer, i inclús això en el futur, esperem, quan ja no hi hagi restriccions ni de confinament perimetral a través de municipis i etcètera, permetrà també que més gent doncs sàpiga que aquesta col·lecció existeix i que puguin venir a visitar el Museu de Sabadell.
Entre els recursos disponibles, gràcies al projecte, hi ha exposicions temporals, publicacions o també visites virtuals. El Club Natació Sabadell en esports s'ha proclamat campió de Catalunya absolut de natació, un títol que feia 9 anys que no aconseguia. A partir de les 2 valorarem l'èxit assolit a Terrassa amb el director tècnic de la secció de natació del club, Àlex López. Tot en un hotel suís que també repassarà l'última hora del centre d'esports avui que la plantilla arlequinada té dia lliure.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem als serveis. Comencem per la previsió del temps. Dolors Ballart, molt bon dia. de la setmana amb alguns intervals de núvols. En general han anat minvant i han de continuar minvant de cara a aquestes properes hores, tot i que podrà persistir durant la tarda algun estrat baix a punts de l'interior, a la depressió central, també algun núvol baix a la zona de la costa, sobretot a la meitat sud del sector, però en conjunt amb predomini del sol a bona part del territori. Avui amb temperatures que en conjunt seran més baixes al centre de la jornada, però malgrat això, a la zona litoral encara la temperatura podrà arribar fins als 15 o als 16 graus, una mica més alta fins i tot a les comarques del sud del territori. De cara a demà dimarts també tindrem alguns intervals de núvols, núvols baixos a punts de la depressió central, a l'àrea del litoral, al centre del dia força trencats, només esperem que persisteixin a la zona de l'altiplà central i també amb temperatures que esperem que puguin pujar una miqueta al centre de la jornada. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya. Situació del transport públic a aquesta hora. Javi Torres des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona funciona amb normalitat i no destaquen alteracions significatives segons els operadors de transport. Sí que destaquem que fins al 21 de gener algunes expedicions de la línia R2 de Rodalies de Catalunya patiran algunes variacions a causa d'obres a l'estació de Sants. Trobareu més informació als canals digitals de Rodalies. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Javi. Bon dia. I pel que fa a la situació del trànsit a aquesta hora, us hem d'explicar que a la C-17 hi ha un carril tallat a Granollers en sentit Vic per un accident. Hi ha uns 2 quilòmetres de retencions. També un camió avariat ocupa un carril a la carretera B-502 a Cabrera de Mar en direcció a Argentona. Això també provoca alguns trams d'aturades en aquest punt. Passant pràcticament 7 minuts a 2 quarts, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Salut administrarà al llarg del dia d'avui la segona dosi de la vacuna contra la Covid-19 a Marina Benavent, la primera en posar-se-la a la ciutat. Benavent és resident a Sabadell, gent gran, al complex on es va iniciar la campanya d'immunització a les residències de la Regió Sanitària Metropolitana Nord. El subministrament de la segona dosi del fàrmac de Pfizer-BioNTech arriba després que hagin passat els 21 dies necessaris perquè la vacuna sigui del tot efectiva. D'aquesta manera, Marina Benavent, de 84 anys, haurà completat el procés d'immunització contra el coronavirus. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. Sabadell compta dia d'avui amb 3.778 persones vacunades, de les quals una part començaran a rebre la segona dosi de Pfizer. És el cas dels residents de Sabadell Gent Gran, on va iniciar-se la campanya a la ciutat. La directora executiva del complex i delegada de la consellera a les residències de la comarca, Sònia Mariscal, no considera que la vacunació s'estigui fent de manera lenta, tot i admetre que hi ha hagut condicionants que han frenat el procés.
Fins que no es tenia aquest tràmit no podíem anar a vacunar tampoc. I per tant s'ha conjugat totes les variables. L'especificitat de la vacuna, com s'havia de fer, els equips de vacunació, les residències que ja estiguessin amb tota la documentació recollida i per tant en ordre per poder vacunar amb seguretat i amb tot el procediment que diu la normativa.
En tot cas, a hores d'ara ja s'han vacunat de la primera dosi a totes les residències del Vallès, tret de les que estan en situació vermella per un brot de Covid-19. Mariscal també està coordinant el procés de vacunació en els geriàtrics del Vallès i ha assegurat que després de posar la primera dosi, algunes de les persones que no havien donat el seu consentiment per rebre el fàrmac han canviat d'opinió.
Tant de residents com de professionals, jo crec que estaven una mica a l'expectativa de no... que no sabien com aniria això, si faria alguna reacció, i han vist que és molt segura i que tot el contrari, no? Que dona una seguretat i una cobertura davant de la Covid que els ha engrescat a vacunar-se. I sí, de residents tenim uns 9 o 10 que la primera vegada van dir que no i que ara s'ho han volgut repensar i sí que volen vacunar-se.
Es calcula que a Sabadell Gent Gran s'acabaran vacunant pràcticament tots els residents. Actualment en són uns 135.
Mentre la vacunació avança, el virus també, amb tota la incidència que dilluns ha anat a la baixa a Sabadell. La velocitat de contagi ha caigut a l'1,62, mentre que el risc de rebrot s'ha situat als 990 punts. Per contra, la incidència acumulada 14 dies és de 627, amb 87 casos per cada 100.000 habitants. Pel que fa al volum de pacients hospitalitzats al Taulí per coronavirus, ara en són 165. 6 dels quals 36 es troben a la UCI i semicrítics. Marta Navarro, directora del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital, es mostra preocupada perquè els malalts crítics continuen creixent.
La unitat de crítics ara està molt, molt tensionada i ens preocupa. Vol dir que això que les properes, que estem saturats i que no podem atendre amb més pacients? No, perquè infraestructura per atendre aquests pacients hi ha llits, hi ha material, hi ha ventiladors. El problema és, com ja anem parlant en altres ocasions, és el problema de personal. Doncs, si obríssim més llits, faria falta doncs, segurament reajustar activitat per tal doncs, que metges, infermeres, auxiliars es poguessin dedicar a atendre aquests llits.
De fet, la doctora Navarro afirma que no s'ha tocat sostre i que el pic màxim de pacients ingressats per Covid-19 s'assolirà en les dues pròximes setmanes. Entre el 8 i el 14 de gener s'han declarat a Sabadell 827 casos nous, que eleven la xifra total fins als 12.780. Des de l'inici de la pandèmia s'han comptabilitzat 475 defuncions. I fa tot just una setmana que es van reprendre les classes i la tercera onada del coronavirus ja s'està deixant notar als centres educatius de Sabadell. Des del reinici del curs s'han hagut de tancar 44 grups escolars, s'han confinat 1.189 persones i s'han detectat 96 positius en els darrers 10 dies. ...44 classes aïllades.
No es veia una xifra tan alta a la ciutat des de la setmana del 21 d'octubre, quan hi havia 46 grups tancats per un positiu de Covid-19.
1.189 persones confinades.
Des de fa 3 mesos que no s'assolia una quantitat tan elevada d'alumnes, docents i personal en quarantena als centres educatius de la ciutat.
96 positius en els últims 10 dies.
És el volum més gran de casos confirmats de coronavirus des del 5 de novembre passat, quan se'n van comptabilitzar 143.
L'Institut Pau Vila, gràcies. El que té una incidència més alta.
Acumula 4 grups tancats, 124 confinats i 2 positius en els últims 10 dies. Amb tot, el centre amb més casos confirmats en aquest mateix període és l'escola Can Llong, amb un total de 7.
Quina és la situació a Catalunya, Pere?
Ara hi ha 1.057 grups aïllats i 3 centres educatius tancats completament. També hi ha 26.905 persones en quarantena i s'han detectat 3.258 positius acumulats en els últims 10 dies.
Repassem el comportament del coronavirus fora de Sabadell. La Moncloa recorrerà l'avançament del toc de queda a les 8 del vespre imposat per Castella i Lleó.
L'executiu espanyol ha portat la decisió al Tribunal Suprem, tot al·legant que el confinament nocturn només està permès a partir de les 10 de la nit. El president de la Junta de Castella i Lleó va adoptar l'acord divendres passat per l'augment de la incidència del virus a tota la regió.
Tot i això, Espanya és un dels països amb menys restriccions per frenar els contagis de la Covid-19.
Espanya és l'únic país d'Europa on les activitats culturals segueixen en peu. A més, a gairebé tots els estats, el sector de la restauració està totalment tancat, mentre que aquí també segueixen obert, tot i que amb alguna en franges horàries. Espanya també és un dels països on s'aplica un toc de queda nocturn més tard i un dels pocs llocs on els comerços no essencials també segueixen oberts.
El PSOE expedienta i suspèn de militància a 4 alcaldes que s'han vacunat contra la Covid-19 de forma irregular perquè no pertanyien als grups de risc decretats pel Ministeri de Sanitat.
Es tracta dels batlles de Rafael Bunyol a València, el Verger a Alacant, els Poblets també a Alacant i Torrecampo, a Córdoba. Els socialistes han demanat als seus militants i especialment als seus càrrecs públics i representants de les institucions que siguin els primers en donar exemple.
I el comerç local està patint els efectes de les restriccions pel coronavirus. Molts comerciants apunten que tancar el cap de setmana els fa perdre moltes vendes i que el confinament municipal els impedeix accedir als clients d'altres poblacions. A més, com és habitual des de l'inici de la crisi sanitària, es queixen que les ajudes que els arriben són ridícules en comparació a les despeses i la caiguda de la facturació.
El primer a posar sobre la taula aquesta precària situació de les botigues locals ha estat Josep Maria Porta, president de Sabadell Comerç Centre, qui també alerta que les restriccions han tirat per terra les esperances que hi havia en la campanya de rebaixes. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Eren dos caps de setmana que la gent d'alguna manera, bueno, el comerç esperava donar-li la volta una mica a la situació. El Nadal va, més o menys, no va ser una meravella, però bueno, es va anar trampejant i ara esperàvem poder-li donar la volta i mira, ha passat això, no podem.
I és que l'impacte de tancar en cap de setmana i sense poder-se obrir als clients de la comarca fa que algunes empreses estiguin perdent fins a un 90% de la facturació. Lorena Bonil, de Textura.
Doncs home, la veritat és que a nivell general imaginem que alguna cosa farien amb el comerç perquè no saben ja per on tirar per intentar que la corba baixi cap a baix, però bueno, a nosaltres al comerç sí que és cert que com estem obertes tota la setmana menys els dissabtes, vulguis o no, la gent sí que ve a les botigues, tot i que amb cada vegada que fan alguna restricció nova la gent deixa de sortir al carrer. Per tant, ens impedeix una mica que la vida continuï una mica el ciclo.
Una situació que només es veu empitjorada per les poques ajudes que la Generalitat ha posat en marxa per pal·liar aquesta situació. Ho denuncia Miquel Gumi, de la botiga Masclans.
Bueno, és que en realitat jo diria que és que no n'hi ha hagut, en general, ni pel petit comerç, ni pels autònoms, ni res. Això ho va dir molt bé l'Argimon, que va dir-ho. Si tinguéssim calés, ho tancaríem tot i pagaríem un sou a tothom i s'acabaria això ràpid. I com que no tenen calés o no els volen buscar, doncs van fent això, que van allargant l'agonia.
Per concloure, Josep Maria Porta lamenta que s'estigui criminalitzant des del seu punt de vista el comerç quan assegura que estan complint amb totes les mesures de seguretat. Porta creu que s'hauria d'actuar en aquelles botigues o espais concrets on es produeixen contagis i no afectar tot un sector de forma generalitzada.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Passar un minut de 3:15, han deshabilitat un grup de tècnics pel barri de Can Puiganer que té com a objectiu reparar de forma ràpida els talls de llum que encara pateixen molts veïns de la ciutat. El portaveu del govern local, Pol Gibert, considera que aquesta actuació de l'empresa és una victòria de la pressió de la ciutat, però apunta que cal que els talls s'acabin.
Doncs s'ha aconseguit que hi hagi reacció per part de l'empresa i al moment doncs tenim aquest grup, diguem, de reacció ràpida, d'actuació ràpida de reparacions al barri de Can Puiganer. Així hem pogut parlar amb els veïns que han confirmat que ha sigut així, que hi ha reparacions molt ràpides de diferents incidències i és un pas endavant, però evidentment el que volem és que no hi hagi talls, no? Que hi hagi talls que reparin ràpidament. Llavors seguim treballant perquè això no es produeixi.
Per altra banda, també ha respost Esquerra Republicana, que divendres assegurava que l'Ajuntament té capacitat per sancionar Endesa pels talls de llum.
Gibert ha dit que tenen en compte la proposta de la formació local, però que l'equip de govern està anant més enllà del que volen els republicans. Diu que les sancions municipals només es poden fer en base al codi de consum, amb un màxim de 10.000 euros per multa, i en canvi, la seva via a través de la Fiscalia els permet emparar-se a la llei de subministrament elèctric i que les sancions diu que poden arribar a molts milers d'euros, ho ha dit textualment. Per això defensa seguir amb aquesta denúncia a la Fiscalia.
Més qüestions. La Junta de Govern ha aprovat la llicència de les obres de l'Escola Virolet al barri de Calllong. Aquest és l'últim tràmit abans que les màquines comencin a construir l'edifici que ha de deixar enrere els barracons en els quals han estat estudiant els alumnes del centre els últims 10 anys. El regidor d'Educació, Manuel Robles, ha explicat que dilluns es va fer una reunió sobre el terreny per deixar-ho tot a punt per a l'inici de les obres.
Unes actuacions que tenen un termini d'execució previst de 18 mesos. En aquest període, l'objectiu és construir els espais per als alumnes d'educació infantil i primària, que es farà a partir de mòduls prefabricats. Quan s'acabin aquestes instal·lacions, també s'aixecarà l'espai per l'educació secundària, ja que el centre serà un institut escola. Així ho ha anunciat el regidor aquest matí.
Comencem una nova escola a Sabadell, ja mateix. Quan dic ja mateix, em refereixo a que a partir d'avui ja l'empresa té llum verda i, per tant, en breu veurem maquinari treballar a l'espai de la construcció.
Es calcula que el curs 2022-2023 els alumnes d'infantil i primària ja puguin fer classes en un edifici en condicions. També és previst que l'institut estigui a punt pel curs següent, el 2023-2024.
I encara en matèria educativa, l'Ajuntament i la Generalitat han hagut d'ampliar el conveni de col·laboració per a la construcció de l'edifici de l'Institut Arraona. El cas és que el projecte encara no està acabat de redactar, tot i que les obres s'havien de licitar entre el desembre i el gener. De totes maneres, el regidor Robles assegura que el curs 2023-2024 l'equipament estarà acabat.
Notícies migdia.
La germana de Montse Careta, investigada en el cas Jubany i mort a la presó durant la instrucció, confia que el nou jutge tingui en compte els testimonis i les proves que l'anterior magistrat va ignorar fa quasi 20 anys. Imma Careta espera que la nova investigació, que avui ha demanat formalment la defensa de la família d'Helena Jubany, demostri la innocència de la seva germana i trobi el culpable o culpables de l'assassinat de la jove. De fet, Careta insisteix que el responsable d'aquesta mort encara està lliure. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Està clar i nosaltres portem 19 anys dient-lo que l'assassí o assassins d'Helena Jubany estan lliures. Jo crec que Sabadell tindria d'estar sensibilitzat doncs, davant d'aquest fet que l'assassí d'Helena Jubany resta lliure. La Montse Careta és innocent, la Montse Careta no és culpable d'aquest crim i nosaltres sempre ho hem dit, defensarem la innocència de Montse sense fissures.
Imma Careta ha carregat durament contra el jutge de la primera investigació.
Assegura que el magistrat va blindar el principal imputat, Santi Laiglesia, perquè era advocat. A més, el qualifica de misògin perquè només va portar a presó dues dones i es va negar a escoltar el seu testimoni.
És que no tenien res contra les dues noies. És més, nosaltres mai hem assenyalat l'Anna Txagaribé. Nosaltres creiem que és una víctima més, com la Montse. Són dues víctimes dones. I és més, nosaltres creiem que el cas es té d'investigar des del punt de vista que es té de començar investigant des de que hi ha dues víctimes més, l'Anna i la Montse.
En aquest sentit, Imma Careta assegura que s'han tornat a presentar les proves que es van ignorar durant el primer procés judicial. A més, s'ha anat un pas més enllà amb la incorporació de proves recollides per un equip de criminòlegs. Amb tot, la germana de Montse Careta confia que aquest cop s'arribi a fer justícia.
Fem un apunt d'economia. El pla de baixes voluntàries i prejubilacions de Banc Sabadell ha superat la demanda esperada. 1.860 treballadors de l'entitat financera s'han acollit al pla amb les condicions acordades entre els sindicats i la direcció a finals de novembre. Finalment, podran marxar del BS 1.817 empleats per no perjudicar algunes zones on se superava el topall, com ara Astúries. El gruix de sortides tindrà lloc del 28 de febrer al 31 de març.
Els empleats de Banc Sabadell s'han acollit al pla per dues vies. D'una banda, la de baixes incentivades, en la qual percebran una indemnització de 35 dies per any treballat amb un màxim de dues anualitats. De l'altra, les prejubilacions, en les quals els treballadors de més de 63 anys rebran un 75% del salari anual. El portaveu de Comissions Obreres de l'entitat, Mario Rifaterra, assegura que les condicions són molt bones i per això han tingut aquesta acollida.
Nosaltres el que ens mirem és en els acords previs que teníem nosaltres a la banda Sabadell. Nosaltres partíem d'acords en el que realment estàvem parlant d'un 68% i amb uns topalls que no tenen res a veure amb el que hem pactat ara, amb el qual nosaltres arribem a un 75% amb els topalls als que hem arribat, que són bastant superiors als 240.000 que tradicionalment es pactaven aquí al banda Sabadell. Amb acords entre les dues parts, sense intervenir tampoc la representació laboral, doncs em sembla que són uns grans acords.
Des de Comissions Pro hauran de vetllar ara per al manteniment de les condicions laborals dels treballadors que es queden a l'entitat. Segons Rifaterra, hi ha el risc que la càrrega laboral d'aquests de més de 1.800 empleats recaigui en la resta de la plantilla, amb els efectes que això comportaria.
Més coses en format més breu. L'Ajuntament de Sabadell rebrà una subvenció de 276.000 euros per finançar el programa Ubica't.
Es tracta d'un projecte d'inserció laboral per a persones en recerca de feina que subvenciona el Servei d'Ocupació de Catalunya. N'ha donat més detalls el portaveu municipal, Pol Gibert.
Un programa que, evidentment, doncs permetrà atendre 150 persones que busquen feina, 150 persones amb situació de vulnerabilitat, és a dir, que tenen doncs, problemes reals per poder accedir a un lloc de feina, si inclús per un aspecte motivacional o emocional doncs, delicat, per una manca d'absència digital, per poder-los formar, per poder-los acompanyar en aquest procediment.
Des del govern local valoren molt positivament aquest programa d'ocupació i celebren poder-li donar continuïtat. Les persones interessades es poden informar a través del Vapor Llong.
Diverses denúncies per alcoholèmia positiva aquest cap de setmana a la ciutat.
A la plaça del Treball, un vehicle que sortia derrapant de l'aparcament va ser aturat per la policia i el seu conductor va triplicar la taxa permesa aquest diumenge al vespre. A la carretera de Barcelona, un turisme va col·lidir amb un altre, no frenar, en un semàfor en vermell. L'home que conduïa donava un valor aproximat en la prova orientativa 4 vegades superior a la taxa permesa i es va negar a fer-se les proves aquest dissabte al migdia. També divendres al carrer Puig de la Creu un conductor va xocar amb un fanal i va donar 0,87 a les proves quan la màxima és del 0,25.
Temps ara per a la cultura. Els museus de Sabadell amplien la seva presència a internet. L'Ajuntament ha iniciat el lloc web El Museu des de Casa, que posa diferents tipus de recursos digitals a disposició del públic. Ara es poden fer visites virtuals al Museu d'Art, però també veure'n les exposicions temporal, les publicacions, activitats en vídeo i l'apartat Jugar per aprendre, on s'inclouen accions que tenen la col·lecció com a protagonista.
La visita inclou audioguies en diversos idiomes. La iniciativa universalitza els continguts de manera que més gent sabrà que existeixen aquestes fonts i en un futur podria permetre que més persones vinguin a Sabadell a visitar l'equipament. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, recorda, però, que la visita més important segueix sent la presencial.
Nosaltres sempre prioritzarem el que és la visita presencial, creiem que és insubstituïble i no hi ha cap fórmula que realment pugui substituir el que és aprendre sobre les hores d'art quan es pot veure presencialment, però evidentment amb tota la normativa de Proficat i amb tot el que està succeint a través de totes les restriccions que provoca la pandèmia, era necessari que el museu doncs, pogués arribar a les persones que estiguin interessades en visitar la col·lecció d'altres maneres, i és una forma de, més de reinventar-se per donar possibilitats.
El Museu d'Història també ha inclòs al seu web visites guiades i activitats en vídeo, com ara la conferència Agustí Masvidal 1920-2020, la precisió de la mirada sobre els continguts del protagonista de l'última exposició a l'altre museu de la ciutat.
I el balanç dels Pastorets del Teatre Sant Vicenç deixa 6 funcions plenes amb la limitació del 50% de l'aforament obligat pel Procicat. Això ha suposat un total de 900 espectadors. Des de l'equipament Creualtenc consideren que el sol fet d'estrenar ja va ser un èxit. Jaume Pont, director del muntatge, ha dit al Cafè de la Ràdio que les representacions han tingut una dedicatòria molt especial.
Vam dedicar les representacions a totes les persones que normalment sempre participen als Pastorets i aquest any no ho han pogut fer. Vull dir que sí que és veritat que estem satisfets perquè els hem pogut fer i, per tant, hem pogut oferir els Pastorets al públic i a tota la ciutat i tenim l'orgull d'haver-ho pogut tirar endavant, però sí que és una... tenim aquesta, una mica aquesta llàstima de totes les persones que no hi han pogut participar, no? I és una mica aquesta... I també és veritat que, evidentment, és el que comentàvem, la mascareta també et limita, l'expressió també et limita coses. I per tant, no són els Pastorets que ens agradaria fer.
Han fet servir només 20 actors per a 32 personatges i la dificultat afegida de la mascareta, que els ha obligat a treballar la interpretació molt més enllà del rostre. Les últimes restriccions també van passar factura i es van haver de tornar un 20% de les entrades adquirides, ja que havien estat comprades per espectadors de fora de la ciutat.
Torna l'espai de debat de l'afició. Torna el millor anàlisi dels partits. Torna la participació i tornen els premis. Torna la tertúlia del Centre d'Esports. Tribuna Preferent, cada dilluns a 8:15 del vespre a Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Final de notícies migdia, el Tribunal Suprem de Justícia ja ha rebut 3 recursos contra la decisió d'ajornar les eleccions al Parlament.
La Lliga Democràtica ha presentat aquest matí el primer recurs contra el decret de suspensió del 14F. El partit considera que és un fet d'extrema gravetat perquè respon a interessos electorals. El conseller d'Exteriors, Bernat Soler, justifica així la decisió del govern.
Totes les convocatòries electorals, tots els decrets de convocatòria electoral contenen interposició de recursos. Per tant, no és un fet irregular. En tot cas, nosaltres sempre hem dit que aquest decret que deixa sense efecte el decret de convocatòria d'eleccions és fruit d'un consens unànime pel que fa a l'ajornament de les eleccions. Prova d'això és que la mesa de partits així es va expressar i un consens majoritari pel que fa a la data del 30 de maig.
La celebració de la nova convocatòria electoral, però, també dependrà de la situació epidemiològica.
L'estat espanyol hauria pagat la casa de Corina Larsen i múltiples despeses de Joan Carles I.
Patrimoni Nacional s'ha fet càrrec de l'allotjament de l'amant del rei emèrit, Corina Larsen, i ha pagat 60.000 euros en indemnitzacions per l'acomiadament improcedent del personal que treballava al iot del monarca, entre d'altres. És una informació que ha avançat avui el diario.es després que el mateix diari obligués la Moncloa a reconèixer que paga els assistents de Joan Carles I als emirats.
I a Washington, on la policia ha detingut un home que intentava entrar dins del Capitoli amb 500 bales.
Estats Units està vivint una època de màxima tensió i aquesta no seria la primera vegada que intenten assaltar l'edifici que allotja les dues cambres del Congrés. Aquesta vegada, però, la policia del Capitoli ha pogut evitar l'assalt i ha detingut a un home que volia entrar-hi sense acreditació i armat amb una pistola semiautomàtica i 509 cartutxos de municions. Després de comparèixer davant del Tribunal de Washington, l'acusat ha quedat en llibertat.
Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb el Roger Benet a les vies de so i la Júlia Ramon a la redacció. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo i companyia. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.